Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí. Us n'informàvem aquest matí, començàvem de fet el programa d'avui així. Avui fa 20 anys que una cèl·lula jihadista va detonar més d'una desena d'explosius en diversos trens de Madrid i Rodalies, el conegut com a 11M, on van morir quasi 200 persones i va deixar prop de 1.900 ferits. Aquell dia, Antonio Miguel Utrera, que tenia 18 anys, anava a la universitat en un d'aquests trens. La seva amiga, l'Angèlica, també hi anava. L'Antonio Miguel va sobreviure, però la seva amiga no. Antonio Miguel Utrera, muy buenos días, molt bon dia i gracias por estar con nosotros.
Bon dia, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Recuerdo el día que te fuiste una mañana de invierno. Subiste en ese tren.
Antonio Miguel, ahora nos preguntabas qué tal. No, no, déjame que te lo pregunte yo a ti. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás tú un día como hoy?
Bueno, pues un día como hoy es un día normal y sin embargo no es un día normal. Hoy es un día donde todos los recuerdos se evocan más vivamente, donde el dolor se vive más intensamente, de alguna manera.
No sé si hoy participarás, Antonio Miguel, en alguno de los actos.
Sí, hoy, al contrario que muchos años en los que prefiero quedarme con mi familia en casa y estar juntos y pasarlo lo más rápido posible, este año, sin embargo, hemos decidido acudir a los actos. Iremos a los 4 escenarios donde se convocan actos de recuerdo y después, pues, sobre todo, es pasarlo en familia, con mis padres y con mi pareja.
Antonio Miguel, en algunas de las entrevistas que has dado comentas que para ti desde aquel día, desde ese 11 de marzo del 2004, los jueves nunca han sido lo mismo para ti.
No, los jueves siempre me parece que traen a la mente el recuerdo vivo de aquel día. Es casi como un recuerdo permanente antes de que llegue el 11 de marzo, que sea el día que sea, siempre cae en jueves.
¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese jueves hace 20 años?
Pues la vida simplemente ha sido. De los 18 años a 38 años pasa una vida entera. De los sueños interrumpidos de un joven con 18 años que empezaba su universidad a ser una persona que que se dedica a la escritura, que se dedica al mundo editorial, que vive según las circunstancias de su propia generación. Es decir, ha cambiado todo, desde un escenario en el que se planteaba un futuro muy oscuro a una vida plena, como la de cualquier persona, con sus alegrías y con sus penas.
En ese atentado, Antonio Miguel, no solo eres superviviente, sino que también, ahora lo contábamos, perdiste a una amiga.
Sí, aquel día mi amiga Angélica, que tenía 19 años, fue una de las víctimas mortales de los atentados, sí.
Supongo que muy presente también un día como hoy, ¿no?
Sí, ya para mí siempre ha sido una presencia indeleble, alguien con quien he mantenido un diálogo en silencio durante todo este tiempo, durante todos estos 20 años. Un día como hoy su recuerdo es más intenso. Su madre y yo, que tenemos un contacto estrecho, pues hoy nos hemos dado un abrazo especialmente grande.
Antonio Miguel Utrera, que a més ha escrit un llibre, ha escrit un poemari, Los días jueves Utrera, és un poemario donde cuentas cómo el atentado condicionó tus años de juventud y posteriormente. ¿Te ha ayudado a escribir este libro, a liberar un poco todo lo que sientes, a hacer un poco de terapia?
Sí, yo creo que para mí la escritura siempre fue una herramienta natural desde los 13 años. El hecho de publicarlo tantos años después, porque ahora estoy disfrutando de una nueva edición de este poemario, fue el cambio verdadero, el hecho del compartir estos poemas con el resto de las personas, el creer que lo que yo estaba contando merecía ser conocido por otras personas, es el cambio que de verdad se produjo. El hecho de que la gente lo entienda, que la gente lo acoja con cariño, que vea en él también parte de su vida, creo que le dota de sentido al poemario.
Antonio Miguel, ahora nos lo decías, escrito para que la gente conozca en primera persona cómo lo viviste, ¿no? ¿Crees que la sociedad española es consciente durante todos estos años de lo que ha sido realmente el 11M?
Bueno, yo creo que el 11M dividió a la sociedad, la dividió porque el gobierno así lo quiso, porque las mentiras del gobierno dividieron a la sociedad, realmente es lo que dividieron. El dolor lo unió, pero la manipulación y el odio político la dividió. En ese momento la gente sí estuvo muy presente, en ese momento el dolor fue compartido. Después de 20 años, y eso también no tiene por qué ser negativo, la gente ha colocado en su memoria el 11M. Es verdad que el olvido siempre duele, el olvido de los demás. A mí me gustaría que se recordara y que se recordara el dolor, sobre todo, que del 11M el primer recuerdo que se venga a la gente sea la inocencia de las vidas perdidas y de las personas que fuimos heridas. Eso es lo que me gustaría que se recordara. Tal vez el poemario va en ese sentido, ¿no? Yo creo que allá donde llega el poemario llega la memoria evangélica y es lo mejor que puede pasar.
Esta mañana, Antonio Miguel, leía un poco, me quedaba un poco blanco cuando leía la exclusiva que sacaba el diario .es, que dice así: un informe secreto de la Ertzaintza detalla cómo Aznar movilizó al CNI para vincular ETA con el 11M. El documento confidencial, elaborado un día después del atentado, recoge cómo el gobierno intentó buscar vínculos entre ETA y Al-Qaeda antes de las elecciones porque, entre comillas, si esto no se conseguía, todos se iban al paro.
Sí, realmente, a mí me dijeron, no sé si es la verdad, pero tampoco lo puedo creer, que se oyó decir en según que sede de un partido nacional que por cada muerto sacaremos un escaño en el Congreso de los Diputados. Para ellos la desgracia, para el Partido Popular la desgracia, no fue el 11 de marzo, sino el 14 de marzo. Y 20 años después, si ya tenemos claro, hace 20, ahora queda más patente.
¿Sientes rencor o odio hacia quienes perpetraron el atentado?
No siento nada, que es el mayor de los desprecios. Ellos no forman parte de mi vida. Desde el minuto uno trabajé para que no formaran parte de mi vida. Eso es, creo que la única forma de sobrevivir pensando que hay personas que han querido asesinarte.
¿Estuviste pendiente del juicio, Antonio Miguel, o ni eso?
Yo estuve pendiente, pero en segundo plano. Participé en el juicio, testificando, pero en todo el desarrollo del juicio sí estaba, sabía lo que estaba pasando, pero no me quería implicar. No quise nunca conocer los nombres de los asesinos, ni sus penas, ni sus destinos, ni nada. No quería saber nada de ellos, porque al final desvincularme del victimario es también dar un paso hacia adelante y hacia la idea de recuperar aquello que me arrebataron.
¿Te has sentido respaldado por las instituciones y más allá de las instituciones por la sociedad española?
Yo me he sentido respaldado por el Ministerio de Interior, que es quien nos tiene que atender. Ahora bien, otras instituciones, como la Comunidad de Madrid, ha sido siempre una institución que nos ha dado la espalda a las víctimas del 11M. Gobernada porque está gobernada, evidentemente, para ellos, las víctimas del 11M somos un recuerdo de sus peores días y de sus peores momentos y de aquellos actos por los que no se pueden sentir en absoluto orgullosos. Lo saben y actúan en consecuencia. Siempre nos han despreciado. Eso es así.
¿De qué tiene que servir, Antonio Miguel, un día como hoy?
Tendría que servir para recordarnos lo frágiles que somos y lo fácil que es matar, lo fácil que es y a dónde nos conduce el odio.
Antonio Miguel Utrera, superviviente de este atentado del 11M, ahora hace 20 años. Muchísimas gracias por atendernos un día como hoy. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias.
Radio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és.
La consellera de la presidència, i no sabia que teníem d'això també, mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és jo un no premi? Sabia. Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons, del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De seguida comencem el magazín, però abans, a Ràdio Estel, que ens interessa la vostra opinió. A partir d'avui mateix podeu participar en una enquesta de Ràdio Estel, que la trobareu a la nostra pàgina web, radioestel.cat/enquesta. És molt fàcil, accediu, responeu les preguntes que hi trobareu, i això té premi, perquè les 15 primeres enquestes tindran una entrada doble cadascuna pel Requiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El concert serà el dia 26 de març, a càrrec de l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i del Cor Madrigal. Per tant, opinar té premi a Ràdio Estel. Estel, ens interessa la vostra opinió. www.radioestel.cat/enquesta. I I ara sí, comencem el magazín. Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia.
Hola, hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia. Mira, tinc la pàgina web oberta de Ràdio Estel.
Veus? I està allà, eh?
Podem participar, els treballadors?
Ah, no sé, jo també ho he obert aquest matí.
No, però vaja.
Vaig a mirar, no, ho fem pels oients. Interessantíssim. Ara. És que quan has dit això del Requiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria...
No, escolta, és espectacular, això.
Ah, parlen, que això és superfàcil.
Sí, home.
Mira, quina valoració general fa de Ràdio Estel.
Pensaves que era un examen de química.
Sí, dic, no sé, ara preguntaran sobre Mozart. Sobre... No, no, és facilíssim, oients, o sigui, en un moment ho teniu. Vull dir, molt fàcil, molt fàcil.
I si sou dels 15 primers, entrada assegurada.
Ui, correu, correu.
És així. Anem a la girocleta, va. Va, Giró, i parlàvem de Mozart i seguim parlant de música clàssica.
Exactament, avui moltíssima música clàssica. De fet, parem màquines i que soni Bach. Perquè posem música clàssica. Ah, abans ja n'heu parlat, eh?
Sí, home.
M'ha fet molta gràcia el Sardon Joan, que hi entén una mica, ha dit el concurs internacional de música més
concurs
important,
aquest, no?
El fan? Maria Canals. Concurs tu has dit que no coneixies, no coneixies.
No, sí que el conec
no m'has saludat, no?
El més important de piano del país, diu, el concurs aquest.
Aquest concurs. A part del més important, és el concurs més antic d'Espanya en aquest gènere,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I és molt important que es faci a Barcelona, perquè es podria fer a qualsevol lloc de tot el món.
Cada any es fa a Barcelona, sí, sí.
I es fa a Barcelona, sí. 69 no, edicions.
Disculpes públicament.
Sisplau.
Sisplau.
Ignorància.
Ara.
Jo crec que amb aquesta música de fons les accepto.
Clar, evidentment, el to acompanya.
No, abans d'entrar en detalls, vosaltres quina relació teniu amb la música? Heu tocat algun instrument? El toqueu a dia d'avui? Heu fet solfeig?
La flauta?
Mira. La flauta del col·legi, eh?
El
Carrilló.
El Carrilló, pot ser
Carrilló. Has tocat el Carrilló?
Sí, com tots els nens de primària, no?
Exacte. No em feies tu música de Carrilló? No t'ensenyava
tu? Perdó, jo si no tinc malentès, un Carrilló és un...
Ah, què és un Carrilló?
Ah, és que jo t'anava a dir, crec que ens estem confonent i és el xilòfon.
Ah, el xilòfon.
Val.
Sí, sí, a mi també m'ha sorprès.
Carrilló és un conjunt de campanes amb notes diferents.
Ara, clar, en Joan de cop i volta li ha patat el cap. A mi a la meva escola no m'ensenyaven això. No, no, el xilòfon, Judit. La flauta i el xilòfon.
Molt bé.
En Rafa,
la guitarra i percussió una mica, sí.
Mira.
I tu, Joan, tu sí que tu tens pinta de tocar l'harmònica, eh?
Harmònica.
No, sí o no?
Sí, sí.
Veus?
Harmònica, clarinet.
En les tardes melancòliques.
Sí. I ara començo amb el piano.
I el saxo, també t'escau el saxo.
M'agradaria, però és molt car el saxo.
És car, però l'instrument és car.
Perdoneu, perdoneu, perquè avui porto...
Què et passa?
A mi... Algun oient, si ho sap, que ens envia un missatge.
Digue'm.
He buscat Carrilló i em surt una fotografia de xilòfons. Llavors, no... Carrilló,
veus?
Instrument musical.
Jo sempre ho he dit.
Carrilló és un instrument de teclat que es troba en algunes esglésies. Ah, d'acord. Consistent en un teclat i un pedaler que fa sonar una sèrie de campanes.
Ara.
Doncs el que no està bé de Google és la foto del Carrilló,
sí,
perquè
doncs,
es posa la foto d'un
xilòfon. Suposo que no sabeu que hi ha un altre festival molt maco
sí,
que cada any organitza la Generalitat de Catalunya.
Suposo que no sabeu.
El Carrilló, sí, si em van parlar, si els vam trucar.
Clar.
El Carrilló que
es pot entrar al Pati dels Tarongers a escoltar el Carrilló de la Generalitat.
Sí, sí, sí.
Amigo.
El concurs es diu Carrilló, no?
Concurs de Carrilló.
Sí. Has participat, Judit, al concurs de Carrilló?
No hi he participat.
No? Doncs
podria,
mai és tard.
Podries. Joan, deies piano, ara comences amb el piano, eh?
Ara començo amb el piano.
Quan portes?
Llàstima que no puguis presentar-te al concurs Maria Canals.
No arriba l'any.
És per joves.
No, clar.
Fins a 30... L'edat de mitjana és 24 anys.
Perdona, una cosa...
És per joves.
Un comentari que és probablement prou ofensiu.
Què ha volgut dir això, l'Olma? És per joves.
A veure...
És per joves? No,
aquí...
La música no té edat.
No, el concurs sí, que només hi poden participar.
El concurs sí, però la música no. Però és que jo, perdona, jo tinc contacte amb pianistes
sí,
i normalment tenen les mans com grans.
Sí.
Dits llargs
i tu,
i fins.
No, aquí no
saps que un dels millors pianistes...
No n'hi ha dits grans, aquí.
Saps que un dels millors pianistes
sí,
tenia les mans molt petites?
Ah, sí.
Sí, sí.
Bueno, doncs si això et consola...
Jo pels oients, això és ràdio, però us dic que tinc mans de pianista. Dits llargs i fins. Sí. Vaig tocar el piano quan era petita, ho vaig deixar-ho. Si no, potser ara m'estaria presentant al Maria Canals. Qui sap, qui sap? Perquè avui ja està en marxa el 69è Concurs Internacional de Música Maria Canals. Va començar ahir diumenge 10 de març i durarà uns quants dies fins al 21 de març, fins a finals del mes de març, i la capital catalana s'omple de música per a piano amb els millors candidats de tot el món. Jo crec que no ens en fem una idea de les hores i hores i hores que deuen assajar els participants.
Sí, perquè és molt sacrificat, eh? El piano, allò, el piano és molt sacrificat.
Allò hem vist, tinc al costat un estudiant de piano, que l'escolto cada dos per tres.
Toca bé, toca bé.
Està estudiant,
no? No. Està estudiant, té màsters i té doctorats.
Ha de sonar bé el piano, no?
Sí, home, i tant que sona bé. Va estudiar a Londres.
Home.
I a més ha passat per aquest programa. La temporada passada
ha passat per aquest programa.
Sí, és una bèstia parda de la música. I escolta, estar cada tarda escoltant coses com aquesta... És deliciós.
Deliciós o...
No, és deliciós.
Dius... A veure, dius allò com ho diuen.
No, perquè a vegades para i fa allò de repeticions.
Clar, això ha de ser el més fumut. També he de dir una cosa. Jo tinc un piano a casa que és com semi de cua, que vull dir que no és ni teclat ni un de cua enorme, que pots connectar els teus auriculars, així no molestes els veïns, saps?
Jo crec que
és una opció que haurien de tenir.
Així segurament deu semi-molestar els veïns.
Jo també. A casa també tenim un teclat que perfectament podríem sortir els diumenges al matí amb una cabra, saps què vull dir, i guanyar-nos la vida.
I la guitarra, no?
I la guitarra.
I el meu germà tenia una bateria que era d'aquestes silencioses i es posava els cascos.
Home,
boníssim, sí. Molestava.
Boníssim, també.
Home, és que, per favor, tots els instruments... O sigui, hauries de tenir l'opció de, si avui faig un concert i ara que ja ho he pres i no he de repetir-ho, us ensenyo com sona, i si no, amb els auriculars així no, ni molestem ni sempre molestem.
És curiós, quan a casa s'ho posen amb els auriculars, clar, tu no escoltes...
Sona el clec-clec.
Exacte, escoltes el...
Clar.
Però millor això que anar escoltant repeticions. Bé, total, Maria Canals, Concurs Internacional de Música que s'està fent a Barcelona, capital catalana, i s'hi han presentat en total 169 joves pianistes de tot el món, i d'aquests 169 han fet diverses proves, i en el concurs hi estan participant 73 concursants. És molt. Venen de 32 països diferents, o sigui que tenim representació mundial, i el guanyador s'emportarà un premi de més de 80.000 euros.
Ah, 80.000.
Sí, 80.000 euros. Sí. És una manera de financiar i de promoure la carrera artística musical d'aquest jove.
Sembla molt a mi, com a mínim.
80.000.
I escolta, i quan dura el concurs? O sigui, quan...
Fins al 21 de març.
Sí, té
diferents fases. O sigui, avui ens trobem a la primera fase eliminatòria. Hi ha dues fases eliminatòries que duren dos dies cada una. Llavors, ahir va començar la primera fase eliminatòria, avui, segona fase eliminatòria. No es fa cada dia, hi ha com uns dies de descans. Llavors vindran les segones fases eliminatòries, semifinal, i llavors sí que sí, la final.
És una Champions.
És com una Champions. Sí, totalment, sí. O la Kings League, digue-li com vulguis.
També,
si us pregunto per nacionalitats, alguna idea d'on creieu que ve la majoria dels concursants? Dels
de l'est, de l'est.
En aquest...
De l'est d'Europa. No?
Venen pinta. De lluny, jo us puc dir que la majoria ve de lluny. De Corea del Sud.
Ui. Bueno, clar.
10 dels 32.
Molt de l'est.
No. Bueno, tant de l'est que salten,
volta,
salten oceans i arriben fins...
Sí. D'aquests 73 concursants, 10 venen de Corea del Sud. De fet, no ens estranya gaire perquè hi ha moltíssima tradició del piano.
Sí.
I són persones molt exigents, molt metòdiques. Vull dir que es deuen passar hores i hores amb el compàs de tocant. I després de Corea del Sud els segueixen 7 representants de la Xina i 7 més de Rússia. Això seria
els
que tenen més representants.
De l'est i allò de Rússia.
Sí. Espanya... Ni tan mal, que diria Pompeu Fabra. Tres representants.
Tres.
I la mitjana d'edat de tots els concursants, en general, de tots els països, és de 24 anys. O sigui, Judit, com tu i jo, del 99.
Mira. Són joves, no?
Sí. Bé, jo cada dia em considero menys jove, la veritat. Ho porto, vull dir, dius, mira, ja farem 25.
Vés a...
No passa res, tothom
fàstic
passa la seva crisi.
És el que
crisi
fan aquests comentaris.
Vés a... No sé,
sí.
Escolta, tothom passa les seves crisis.
Escolta, com va aquest concurs, va?
Doncs això, hi ha diferents fases, hi ha dues fases eliminatòries i llavors hi ha la semifinal i la final, i aquests concursants s'han de preparar 11 obres, i direu, bé, 11 obres, no. Sabeu quantes partitures són 11 obres? Han de tenir estudiades i preparadíssimes 800 partitures.
Res.
Una bestiesa. Llavors hi ha unes normes, i és que les obres que han de tocar han d'anar des del barroc, amb clàssics com els que estem escoltant, fins a la creació contemporània.
Sí,
la creació contemporània s'entén que no s'hagin escrit abans del 95.
Ah.
d'acord? O sigui, han de tocar alguna obra que s'hagi escrit del 95 fins a dia d'avui.
Està bé, això.
Llavors, quins clàssics sonaran més? Perquè ho he preguntat, eh? Beethoven, Bach i Chopin, que són els que estem escoltant per sota, perquè aquest concurs no ens hem d'imaginar un pianista sol amb el piano de cua enmig del Palau de la Música, sinó que està acompanyat per una grandíssima orquestra.
Fixa't.
De fet, us recomano, jo hi he anat algun any, en alguna final i semifinal, aneu-hi, val molt, molt, molt la pena, perquè són joves tocant meravellosament, de tot el món.
Sí, és una barbaritat.
I de qualsevol, vull dir, des del barroc a obres més contemporànies, hi ha de tot, hi ha una mica de tot. I entre aquestes normes resulta que han de tocar, que també està molt bé per apropar la cultura espanyola catalana a tot el món, han de tocar com a mínim dues obres espanyoles, de compositors espanyols, una d'autoria catalana, bravo, i una de creació contemporània, com hem dit. I a banda d'això, el Maria Canals, ara us podeu pensar, tots els festivals, els concursos de música ho fan. Doncs no tots. El Maria Canals, aquest concurs, és pioner en demanar com a requisit tocar una obra d'una compositora, d'una dona compositora.
Uh-huh.
Llavors hi ha autoria espanyola, catalana, i una dona compositora, cosa que ho sabem.
L'altre dia escoltava que han de ser les peces més contemporànies, perquè lamentablement no hi ha obres clàssiques fetes per dones, o com a mínim no s'han conservat. Saps com dir? Els grans clàssics són homes, realment.
O sí que ho són i l'han hagut de signar amb el pseudònim d'un home.
Pot ser, també. Sí,
bàsicament.
Sí.
Avui a Estel Música, l'opinió de Rafa Sanahuja.
Tinc entès que les obres
Rafa
clàssiques...
Rafa Sanahuja s'ha deixat les ulleres.
No les feien dones, això és una llàstima.
Les
contemporanees, sí. Susan Ceni, jo sóc fan de Susan Ceni.
I fins aquí l'opinió de Rafa Sanahuja.
Fantàstic.
A banda del concurs en si, expert en música, Rafael Sanahuja.
Rafael.
Ha de caure una arracada.
Sí, bueno,
és un clàssic en aquest estudi.
Que caiguin arracades.
Sí, sí, sí.
És el que té anar amb arracades.
A mi no m'ha passat mai, però...
Sí. Júlia, vigila, eh?
Júlia. No, els que us agradi tocar el piano, els que no en sapigueu, és igual, no passa res, que sapigueu que si passegeu per Barcelona aquests dies és molt probable que us trobeu amb un piano en cua de color negre que posa Maria Canals amb lletres de color blau, amb una tipografia preciosa, per cert. Han situat a diferents punts a Barcelona. Porto un mapa que us l'explico ara mateix. En trobareu a la plaça Virrei Amat, al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, també al campus del Poblenou de la mateixa universitat i al Tecnocampus de la mateixa universitat, a l'IQS de Sarrià i al passatge Maria Canals, que això, perquè ens situem i ens ubiquem, és davant del Nacional.
Fixa't.
A tot arreu, tot on he dit, hi ha pianos.
Davant del Palau Robert no n'hem posat?
No, aquest any no.
Un clàssic, eh?
Ja preguntarem. Per què ho preguntarem? Perquè avui, a quarts de dues...
Ara.
Estarem en directe. O sigui, tots aquells que no pugueu anar a veure aquest concurs, que val molt la pena, que us ho recomano, pels qui no patiu, perquè Ràdio Estel està ja on passen coses, i avui a quarts de dues estarem en directe al Palau de la Música i podrem escoltar alguns dels concursants tocant el piano en directe en una d'aquestes fases eliminatòries d'aquest concurs internacional. I tot això, per si dius, si encara no en teniu prou, tot això ho farem acompanyats del director d'aquest concurs, en Jordi Vivancos.
Molt bé. Que sigui algun coreà.
A quarts de dues.
Molt bé, molt bé. A mi em fa molta gràcia. Tinc moltes ganes d'escoltar-lo,
jo
això.
Jo també.
Em fa gràcia. Sí, senyor.
Alguna pregunta que us acull que dius vull saber si això...
La tipografia aquesta tan fantàstica dels pianos és Comic Sans?
No, jo diria que és algo volt. És així com que ressalta moltíssim, amb negreta... Jo li pregunto a Jordi Vivanco. Ara, no sé si em farà fora si la primera pregunta que li faig d'aquest concurs internacional...
Digue-li que és meva, té part d'un company de l'equip que està una mica de malament.
Expert en música.
Un dels grans genis d'aquest país.
En Rafa.
Entesos en música. No, el Vivancos. Jordi Vivancos.
Sí.
El Farid, t'explico el que vulgui.
Exacte. Va, canviem de terç, gràcies, Alma.
Fins després.
De seguida la girocleta. Canviem de terç. Vinga, va, mig minut, i arribarem a dos quarts de 10 del matí.
Quin ritme, aquesta sintonia.
Sí. M'agrada.
Sí, sintonia nova per secció nova. Pròxima estació,
pròxima estació.
Sí.
Amb Judit Vallès.
Judit Vallès.
Que no Júlia.
Ah, exacte.
Reivindicat.
Judit Vallès,
aquí,
que ens portarà de parada en parada arreu del món. Per tant, a quina estació parem avui? No, si és que em feu ballar el cap... Que...
Una cosa, et posaré un reforç negatiu. Cada vegada que diguis Júlia, descàrrega.
Quin horror! Ho acabaríem bé, eh?
Avui parem a l'estació de Hollywood Vine Station, a Los Angeles, sí, perquè concretament ens volem dirigir als teatres Dolby, on un any més, aquesta matinada, s'ha portat a terme la gala dels Premis Oscars. Doncs aquesta ha sigut la 96a edició dels Premis de l'Acadèmia, una edició que, com ja sabíem, tenia molt nivell i que, sota el meu parer, ha tingut poques sorpreses pel que fa als guanyadors. Mm. Ja ho hem anat dient, però recordem-ho, Oppenheimer, la gran guanyadora de la gala, s'ha emportat 7 galardons de les 13 nominacions que tenia. Pobres Criatures, també gran guanyadora de la nit, s'han dut 4 estatuetes.
Emma Watson, en aquest sentit.
Sí, sí, sí.
Una mica
Watson
sorpresa.
Watson o Emma Stone?
Emma Stone, Emma Stone, perdona.
Avui amb els noms no estem, eh?
No. A més, jo tinc una mica de dislexia de noms de gent de Hollywood, ja ho notareu. No passa res, sí, sí. Però, bueno, que m'agrada molt que guanyi. Ella no s'ho esperava, ha fet una cara, l'heu vista?
Sí.
Ja, em sorprèn que no s'ho esperés, doncs, perquè tothom sabia
era,
que...
Era les preferides.
Sí.
Doncs ella ha posat una cara... És el segon Òscar que guanya, eh? Té 25 anys, em sembla.
Aquesta, l'altre per la Lalan, no?
Sí, exactament.
Exacte. I les dues produccions catalanes s'han quedat sense premis, com bé sabeu, tant La Societat i la Nieve, que estava nominada a millor pel·lícula internacional i millor maquillatge i perruqueria, com Robot Dreams, a millor pel·lícula d'animació, tornaran a casa sense galardons.
Bueno, però amb la honrilla de participar.
Ara.
Exactament. A veure, primer de tot, moments de la gala. Moments de la gala. Jo crec que podem estar d'acord que l'actuació d'I'm Just Ken de la pel·lícula Barbie amb l'actor Ryan Gosling ha sigut increïble.
Sí, senyora.
Amb un escenari ple de Kens, acompanyat del guitarrista Slash de Guns N' Roses. Vosaltres què destacaríeu de la gala? Què en penseu?
No, jo estic d'acord, eh? A mi Ryan Gosling, ja em perdonareu l'expressió, però em va flipar. Em va flipar sortint tot vestit de rosa... assegut al costat de l'actriu que no estava nominada.
Sí, de Margot Robbie, ha començat des de darrere d'ella, li ha fet gràcia.
Sí.
Ha deixat el barret aquell que
portava.
Amb
el barret negre, vestit de rosa, amb guants roses.
Ha baixat, ha interpel·lat a la Margot i a la Greta.
Sí.
Bastants guinyos.
A mi, una cosa, ara diré una cosa que jo crec que... En fi, tampoc ha de sorprendre, però vull dir, o sigui, a mi em flipa que els actors de Hollywood tothom sap ballar i cantar. O sigui, és molt complicat. Segurament els de l'antiga...
Darrerament, sí.
Les escoles més antigues, no.
Al Pacino...
Al Pacino, sobretot... Bueno, cantar...
Que no sap ni
cantar,
donar un premi.
No, però cantar, a lo millor, si li poses un micro, canta, saps? En un
igual,
karaoke
sí.
A les 5 del matí. Però m'agrada molt, no? M'agrada molt aquesta versatilitat que tenen gairebé tots els actors. I jo, com a gran moment, bueno, ho deia al principi, no? El moment de John Cera, que ha sortit a donar el premi al millor vestuari complet, també nu, arriscant molt, ha estat prou graciós i prou curiós, un bon gag. I després m'ha agradat molt també la manera en què han presentat els premis d'interpretació.
Sí.
Aquella manera
tan... Es va fer una mica pesadot, però...
A mi no, perquè la gala ha estat molt àgil, eh? Ha estat de les més àgils dels darrers anys.
Després en parlarem d'això, sí.
Però, en principi, a mi m'agrada molt aquest punt de cada intèrpret té un homònim a l'escenari que ja ha guanyat el premi i el presenta. Més enllà de posar imatges de la seva interpretació, fa com una... Bueno, com un petit discurs sobre l'actor i sobre el personatge que ha interpretat. I a mi crec que li dona com molt empaque, molta solemnitat. I a mi m'agrada molt aquest format. Jo ho destaco. Sí que sé que no ha estat una gala, com dir-lo, massa sorprenent.
No.
Res ha estat massa sorprenent.
Estava tot bastant cantat, la
veritat. Sí. Però bueno, bé, a mi, jo és que sempre estic a favor de...
I l'anunci de la pel·lícula d'Oppenheimer, què us ha
semblat? No, és horrorós. Horrorós.
No, al Pacino.
Moment al Pacino ha estat horrorós.
Jo discrepo molt de tu, Joan. A mi m'encanten aquestes coses trasnotxades.
Jo soc molt fan del Pacino, però molt fan del Pacino com a actor. Però molt vol dir...
Jo també.
Bogeria. Però està lamentable i ja està. El que és lamentable és lamentable.
A mi m'ha agradat molt. Què vols que et digui? Jo aquesta naturalitat... A veure, què he de fer?
Donar, no és naturalitat.
Donar un premi...
Sí, home, però Oppenheimer, tu has vist com s'han aixecat...
Vámonos pa casa.
Com s'ha aixecat la gent d'Oppenheimer, com dient... Ah, que ens toca, eh? Bé, ens acaben de donar el millor premi de la gala, però vaja...
Bueno, a mi, en principi, aquestes coses...
Lluït.
Aquestes coses tan... A mi m'agraden i em fan gràcia. I després m'ha agradat molt l'abraçada entre Steven Spielberg i Christopher Nolan.
Sí, senyor.
No? De,
històrica, també.
De director a director. És com un relleu generacional. Ja sabem que Spielberg, bueno, continua fent cinema encara.
Sí, sí, sí.
Crec que està produint Ready Player One, segona part. Aquesta pel·lícula de ciència-ficció.
Sí, sí, sí.
Però...
Univers Star Wars.
Com? No, és aquella que va fer de ciència-ficció, que era com un món paral·lel en què tothom jugava un videojoc tal.
Sí, sí, saps? Sí.
Era una novel·la,
sí, sí,
també, portada al cinema, claro. Molt xula, perquè, a més, hi havia molts personatges, diguem-ne, d'altres universos, no?, que també tenien ella a veure i tal. A mi aquest moment també m'agrada... És que a mi m'agraden molt aquestes històries.
Sí, sí,
jo,
sí.
Qualsevol cosa m'emociona una mica, saps?
Sí. A mi també, però m'agrada mirar els moments concrets, sí. També et dic, perquè tota la gala es fa llargueta, la veritat. Què més? Hi han hagut reivindicacions importants, bastant emotives. Mm-hmm. S'ha reivindicat la vaga de guionistes,
sí,
de Hollywood, s'ha reivindicat les víctimes del conflicte Israel-Gaza. Mm-hmm.
De manera molt subtil i elegant.
Sí,
tot,
sí, tampoc sense passar-nos, però sí, ha estat allà.
El director de la zona d'interès que va recordar el que està passant a la franja de Gaza. Mm-hmm. Jimmy Fallon, molt reivindicatiu. També.
Sí, i molt discret. Ha fet un monòleg, no? Un monòleg d'entrada prou amable, sense fotre's massa amb ningú. No dels més llargs, eh? Altres anys ha estat més temps, però jo crec que és un presentador fantàstic,
sí,
de consens, sí, 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 no? A tothom li agrada.
Va treure els... a la gent que treballaven, els
sí,
els sindicats. La gent de sindicats.
Ah, de sindicats, és
sí,
veritat. Sí, sí, sí.
Sí, sí,
van sortir, 30 segons allà, sí, a l'escenari, sí, sí, per rebre una ovació. Ha estat bé, això, un detall.
Sí, exacte. Doncs, si voleu, per seguir una mica amb aquesta secció, porto algunes curiositats dels Oscars així en general.
Home.
I també serà una mica tipotés, per veure quin nivell teniu, quin coneixement teniu d'aquesta gala.
Vinga, a veure qui en sabe més.
D'acord. Llavors, els premis van néixer el 16 de maig de 1929 al Saló Blossom de l'Hotel Roosevelt de Hollywood.
29.
Però en aquesta primera edició hi havia poca sorpresa, perquè els guanyadors ja se sabien 3 mesos abans que celebrés la gala.
Fixa't.
Llavors, no va ser fins al cap de 40 anys que van instaurar aquest sistema de sobres tancats per crear aquest efecte sorpresa, i que no se sapiguessin els guanyadors fins al moment de la gala, no?
Clar.
Llavors, primer de tot, per començar, us heu preguntat mai per què es diuen Oscars?
Sí.
Jo m'ho pregunto cada any, i cada any ho miro i cada any m'oblido. No sé.
Jo me'n recordo, però explico perquè és molt xulo.
Realment hi ha diferents teories, vull dir, hi ha bastantes especulacions al voltant.
A veure.
La més acceptada és que el nom li va posar la bibliotecària de l'acadèmia i després directora executiva, perquè creia que l'estatueta s'assemblava al seu tiet, que es deia Òscar.
Ah,
tiet Òscar.
Simplement això.
Jo sabia. Llavors, aquesta.
Era aquesta.
Sí,
la que
més no, doncs hi ha més teories.
N'hi ha més?
Sí.
Ah, tens alguna
això es
més?
Van a... Què?
Si tens alguna més.
Sí, exacte. Però això es va anar escampant una mica per l'acadèmia. I primer es feia una mica en plan broma, no?
Clar.
Però després es va popularitzar el 34 quan una columnista va fer servir aquest nom per referir-se al premi a millor actriu. Aquesta seria la primera teoria.
Vale.
D'acord? Segona teoria. Diuen que el nom es va posar per associació al rei Òscar II de Suècia.
Ah.
Per què? No ho sabem.
Va.
Però la teoria està allà.
Perquè sí.
Una mica random,
perquè
eh?
Perquè sí.
Aneu triant un rei...
A veure, quin... Val. Òscar.
Vinga.
Tercera teoria.
Òscar és... Que es diuen Òscar... els Juan Carlos?
Òscar és nom de gos. Òscar, per mi, és nom de gos, ja t'ho dic.
Ai.
Tercera teoria. Una actriu, la Bette Davis, una actriu americana, es va autoproclamar la creadora d'aquest nom i va afirmar la seva autobiografia que l'havia creat en honor al seu primer marit, Òscar Nelson.
Oscar Nelson.
Llavors aquí també hi ha gent que vol apropiar-se una mica...
Segurament.
...d'aquesta llegenda.
Val.
Continuem amb curiositats.
Vinga, sisplau.
Qui creieu que és la persona que més premis ha guanyat en tota la història dels Oscars?
En tota la història, John Williams.
Jo també he dit John Williams.
No és John Williams?
No, està bastant encantat, és...
Ah, doncs ara ha quedat fatal, però jo t'estava convençut que era John Williams.
Jo també.
Walt Disney.
Epa!
Ah, bueno, clar. Vale.
22 premis, 59 nominacions.
Déu-n'hi-do.
Actriu més nominada.
Meryl Streep.
Molt bé, molt bé. 21 nominacions, 3 premis.
21 nominacions.
És una barbaritat.
Que barbaritat.
Sí, sí, sí.
Tot ho fa bé, aquesta.
I actor?
Actor... Robert De Niro.
No. Jack Nicholson, amb 12 nominacions i 3 premis.
Déu-n'hi-do, Jack Nicholson, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, amb les ulleres de sol. S'ha retirat per una malaltia, eh?
Ah, sí? No ho sabia?
Sí, sí, està malalt.
Gran Jack Nicholson, gran Jack Nicholson.
Seguim, amb curiositat.
Sobre Jack Nicholson, sempre recordaré la nit dels Oscars amb Billy Crystal,
sí,
en què el va presentar, perquè llavors sortia... Ara no ho fan, no? Ara surten directament els presentadors dels premis i tal. Però ja abans, quan ho feia Billy Crystal, sortia i presentava qui anava a presentar el premi.
Correcte.
I va sortir, va haver un silenci... Treu-me, José, treu-me la música. Un segon. No. José, treu-me la música un segon.
Ara.
Un silenci, Billy Crystal, eh? I va presentar Jack Nicholson de la següent manera. Jack.
Vinga, seguim amb curiositats. Empats. Jo no ho sabia, no sé si ho sabíeu vosaltres, que, que es pot empatar els Oscars.
Sí.
Ex-aequo.
Hi ha ex-aequo.
Sí, exacte. 6 empats hi ha hagut al llarg de la història dels Oscars. Déu-n'hi-do. El primer va ser a la cinquena cerimònia dels Oscars, el 1932, quan van empatar Wallace Beery i Frederic March com a millor actor protagonista.
Déu-n'hi-do.
I l'empat més conegut és el de l'Oscar a millor actriu, el 1969, entre Barbara Streisand i Katharine Hepburn.
Clar.
Ostres,
no ho sabia, ara fa molt que no hi ha.
Però és molta casualitat, perquè clar, són molts acadèmics, no? Perquè tothom rebi la mateixa votació. És casualitat,
sí,
però... total, eh?
Sí. Mm. Sí.
Però bueno, sí, clar,
és,
pot passar.
És molt estrany, eh, que hi hagi Òscar ex-aequo, però n'hi ha.
Sí.
Seguim. Abans ho dèieu, parlem de la gala més llarga. És un clàssic, totes aquestes gales són molt luxoses, però, en el fons, i tothom ho diu, moltes vegades són avorrides i, sobretot, són llarguíssimes. Quan creieu que va durar la gala més llarga de la història dels Òscars?
Estava convidat Fidel Castro? No. Jo què sé.
Aproximat, un número aproximat.
Jo hi poso 5 hores.
Sí, jo per ahí posaré una mica més. 6 hores, jo dic 6.
6 hores. Sí.
Doncs no, menys.
Ah, menys?
4 hores i 23 minuts.
Bueno, mira, encara.
Encara, sí.
Joan s'ha apropat, però.
Tu també et dic que escoltar una gala de 4 hores i 23
no,
minuts...
No, no, és
una
barbaritat.
És pesat.
Jo no ho faria.
És una barbaritat. Aquesta ha durat... Però acceptable, 3
hores
i poquet.
I poc.
I ha començat abans aquest
any.
Ha començat abans i en la primera mitja hora només s'ha donat el premi a millor actriu secundària.
Correcte.
Que jo pensava, bueno, si volen agilitzar...
Ja
veuràs tu. I en mitja hora portem un... Però sí, després, sí, no, sí, després sí. Ha estat un pim-pam, 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 i vinga, ha estat bé.
Última curiositat, per mi la més curiosa.
Quina llàstima, fes-ho cada dia, això.
Tràfic d'Oscars.
Epa!
Tràfic d'Oscars. Abans, les estàtues dels Oscars eren de bronze banyats a mort. Què passava amb aquestes estàtues? Doncs que la gent a vegades mirava més pels calarons que pel premi i hi havia persones que havien arribat a vendre...
Què dius?
L'estatueta. Per evitar això, actualment, els premiats firmen un contracte on especifiquen que no poden vendre l'estatueta a terceres persones.
Clar,
val, val.
I, de fet, si el que volen és desempallegar-se de l'estatueta, ho poden fer retornant-la a l'acadèmia pel simbòlic preu $1.
Uau!
$1, eh? Els hi recompren per $1. Fixa't. El cas Converse, sí, de l'acadèmia.
Llavors, com que abans del 1950 era legal comprar un Òscar, tenim dades de qui va comprar l'Òscar més car de la història.
Ah, vinga, i qui va ser?
Qui creieu que pot ser un home així a l'atzar?
També és conegut,
sí,
podem tenir-lo a l'imaginari.
Digui...
Quin any va ser?
Va ser l'any 1940.
1940? Jo què sé.
A l'Òscar.
Sí,
no
sí.
La compra, sinó... L'Òscar que es va vendre.
L'Òscar que es va vendre, no ho sé.
És ni més ni menys que Michael Jackson, que va comprar l'Òscar de la pel·lícula Lo que el viento se llevó, que va guanyar com a millor pel·lícula el 1940, i es va vendre per $1.540.000.
Déu-n'hi-do.
No va valdre $1, aquell.
El caprici de Michael Jackson. Bueno, tenia pasta.
Era d'esperar que Michael Jackson comprés un Òscar, no?
Sí, perquè Michael Jackson ja tenia les seves cosetes.
Exacte.
Judit, gràcies, eh?
A vosaltres.
Rafa, anem de compres?
Si us plau.
Va. Vinga, va, Rafa, anem de compres i anem de compres al millor supermercat que podem triar, que és Caprabo.
Evidentment.
Ara has fet com els que en saben, eh?
Però això es fa al final dels informatius.
Ah, exacte.
Agafar els folis
i, ja
quadrar-los així. S'ha de fer mentre dius, bueno, doncs... Demà més. Escolteu, encetem setmana un cop més i Cap Bravo està al vostre servei, ja ho sabeu. Cap Bravo, supermercat de referència a Catalunya. No sé si ho saps, Judit, però 65 anys d'història que té Cap Bravo. Clar, això és, això és garantia de que saben fer...
El supermercat de Gà de Catalunya.
Tu imagina que portes 65 anys d'història fent la pròxima parada. Com estaries? Doncs ho faries.
De moment porto un dia.
Ho faries, bueno, mica en mica, escolta, ja arribarà. Estaries, doncs, super treballada, com els hi passa a Cap Bravo. Cap Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat i la innovació. 3.000 supermercats.
Són
legión.
Legión.
Són legión arreu de les quatre províncies catalanes. És que pràcticament et trobes un Cap Bravo a cada cantonada. És així. Botigues de nova generació preparades per donar solucions als consumidors, sobretot a les famílies, eh? Les famílies, sí, sí, famílies, sí, sí, nombroses, sí, sí, molt a favor de Cap Bravo. Ja sabeu que cada setmana regalem una cistella a Cap Bravo. La d'aquest mes de febrer, us recordo, és de menjar-se. Tu ets de menjar-se, jo tens pinta de menjar-se.
Sí, doncs sí, m'encanta menjar-se, m'encanta. Estic super a favor de les verdures, de la fruita... Jo no entenc la gent que no li agrada, no entenc.
Bueno, jo et retiro i et deixo... Perquè, clar, m'has deixat paradíssim.
A veure, que alguna porqueria de tant en tant també. Algun xuxo?
Una porqueria,
però no, però està bé, perquè les persones que teniu tant a la ment el menjar-se de tant en tant... Doncs un caprici també ho està.
No, però és que, a veure, menjar un xuxu també és sa.
Exacte, però no menja cada dia, veritat?
Exacte.
De tant en tant. Sí. Doncs mira, a Cap Bravo trobaràs el menjar sa i el menjar una mica més qüestionable que et pots permetre de tant en tant, d'acord? I en la cistella d'aquest mes, mira, el que estem regalant, t'ho explico, perquè segurament us... Tenim cigró cuit selectia, arròs integral, espirals vegetals, tonyina en oli d'oliva, espàrrec... gruixut.
Ara...
Tu ets més de gruixuts o de curts, els espàrrecs? És una pregunta clau, eh? Pensa tu, perquè sí, aquesta, sí, sí, aquest programa ens interessa molt, aquest
curts,
tema.
Curts. Així primets, sí. Totalment. Es fan més ràpid.
Avui veig
a
Xavi Pastor, eh?
Ai, mira, després buscaré per posar-li aquí la llauna d'espàrrecs. Molt bé, doncs cadascú té el seu gust. Uh-huh. Mix de fruita seca crua que et pot servir per picotejar entre hores aquí a la redacció, per exemple, oli siurana. Ja saps com està l'oli, eh, Judit?
Caríssim.
Doncs nosaltres el regalem. Som així de generosos, sobretot Cap Bravo, així de generós. I tenim també productes d'higiene personal, sabó de mans i la revista Sabor. Vinga, doncs, si us sembla bé, us dic la pregunta Cap Bravo d'aquesta setmana. Ja sabeu que us fem una pregunta cada dia per jugar i en les vostres participacions entreu en el concurs que farem divendres. Aquesta setmana estem de concursos, ja veureu, ja. Escolteu la caravana, que tenim moltes coses a regalar. Amb la Judit ja hem revisat una mica com ha anat la gala d'aquesta nit, però per la pregunta Cap Bravo fem una mica més d'Òscars. I'm talking about M-I-L-N-K. I'm talking about milk. I'm saying it's all right to be gay. I'm Harvey Milk. I'm recruiting all the people across the USA. I'm talking about Harvey on the griddle. Milk in the middle. Give me just a little. Just a little. Give me just a little. Ladies and gentlemen, your Craigslist dancers. Aquest és Hugh Jackman, que va ser presentador de la gala un parell d'anys. En una d'elles, a lo millor fa 10 o 12 anys ja, va presentar doncs, la gala amb un número musical, perquè recordem que ell és actor de musicals, tot i que el coneixem...
El 2009, em diuen.
El coneixem per les garres de l'Obezno, no? L'héroe de Marvel.
I es va petonejar amb diverses guanyadores.
En aquesta gala?
Sí.
Ai, mira'l, digue-li tonto, saps? Llavors... Ara no sé per què m'ha vingut al cap Rubiales. M'ha vingut al cap Rubiales, tu, de sobte. Bueno, en fi, una altra història.
No, tot un altre sentit.
Res a veure,
evidentment. Sí, sí, sí.
La qüestió, que, clar, ara hem repassat momentazos d'aquesta nit, però hi ha moments, per exemple, que hem comentat d'Al Pacino, etcètera, etcètera, i Ryan Gosling, però hi ha moments històrics que també són molt impressionants. Per exemple... A la gala dels Oscars del 73, Marlon Brando va enviar una dona disfressada d'Apache a recollir el seu premi de millor actor pel film El Padrino, amb la finalitat de protestar contra el tracte que Hollywood donava als nadius nord-americans. Una cosa prou curiosa. Jack Palance va interpretar una de les escenes més divertides de tots els Oscars. Després de guanyar un d'ells, l'actor es va posar a fer doncs allò, com es diu, abdominales, no sé com diu.
Sí, bueno, es va posar a fer...
Com?
Jo, flexions.
Flexions, molt bé, gràcies. Flexions al mig de l'escenari. Guppy Goldberg va presentar un Oscar vestida de reina Isabel. De clàssica, sí. Exacte. Gwyneth Paltrow, a veure, va guanyar l'Oscar pel Shakespeare enamorado, no? I va cometre el greu error de dir un discurs de més de 10 minuts.
Va estar 10 minuts, no m'ho
crec. Gwyneth Paltrow va estar parlant 10 minuts fins que al final algú li va dir que es callés ja. Halle Berry i Adrien Brody, per el pianista, van protagonitzar també un petó, no? L'Adrien Brody es va girar a Halle Berry, que la tenia allà,
i
va fer un petó.
Un altre gran clàssic.
Un altre gran clàssic.
No sé si va néixer d'aquí la cosa, de Hugh Jackman.
Ah, a lo millor sí, a lo millor. Venien per aquí les bromes. Als Oscars 2013, Jennifer Lawrence, per exemple, va caure. Quan intentava pujar les escales per recollir un premi. I John Travolta, per exemple, el mateix Travolta, va protagonitzar una de les escenes més vergonyoses de tots els temps. L'actor estava encarregat de presentar a la cantant Idina Menzel, però al moment d'esmentar el seu nom es va equivocar i va dir Adele Dassin. Segurament John Travolta també venia doncs, una mica passada de voltes.
Sí,
i avui,
sí,
per exemple, Pacino li ha fet un homenatge en la part final. Total, que la pregunta que haureu d'avui després d'aquests moments és quin és el moment dels Oscars que teniu doncs, guardat en la memòria? Quin teniu guardat, el que més recordeu? Jo us dic, de bo, aquest número musical de Hugh Jackman és que em va impactar, a part d'altres, de Billy Crystal, però em va impactar molt perquè, a més, el 2009, dius, clar, tenim la crisi mundial econòmica en marxa, i tot el que és l'atrezzo d'aquest número musical està fet com manualment, com si ho fessin nens a una escola,
sí,
no?
Sí.
I és molt curiós, perquè és com un número sostenible, però amb una gràcia, i el moment en què recreen la pel·lícula aquella de l'enfrontament, no? Entre Nixon i el periodista, no me'n recordo, Nixon, i Frost, o alguna cosa així.
Frost, sí.
Que treu a Jean Hathaway i li fa fer de Nixon. Mm-hmm. Tenia al costat l'actor que feia de Nixon en la pel·lícula, però ell treu a Anne Hathaway, que està fantàstica. Doncs la pregunta és aquesta. Si voleu jugar amb nosaltres en el dia d'avui, quin és el moment dels Oscars que teniu doncs, en la memòria, el que més recordeu, el que ens ha marcat?
Jo recordo...
em quedo amb aquest de Hugh Jackman.
Sí. Clar. Per veure-ho vist en directe, en vivo i en directo, que diu aquell, Rafa.
Sí.
De fet, érem tu.
Bueno, clar,
el moment
la
plantufada. La llet.
La màgica
llet de Will Smith a Chris Rock.
Ui, Judit, ja t'ho explicarem.
L'any passat o fa dos?
Això va ser fa dos.
És que vam fer la nit dels Oscars aquí a Ràdio Estel, aquella nit.
Sí, aquella nit.
I ho estàvem narrant.
Ho
estàvem narrant en directe. I de sobte diem, però això està al guió?
Sí, va ser màgic, perquè en directe estàvem dubtant de ben bé el que havia passat.
Tothom es va quedar igual,
Ens vam quedar...
De fet, tenim el moment,
Mira, aquest és el recuperem sovint. S'agrada recordar a Will Smith fotent una plantofada.
Per cert, que no pot anar a la gala dels Oscars fins un seguint any.
No, està vetat. Està vetat. Això ha donat molt que parlar. En fi, respostes, si us plau. No sé si tu tens algun moment, Judit, que vull rescatar. És que tu tens més recorregut que nosaltres.
Clar, ja tenim... jo el que em quedo és el de la Jennifer Lawrence caient-se, anant a buscar l'Oscar, amb aquell vestit que portava, que em sembla que és un dels més cars que s'ha portat mai.
La trepitjada de cua, em penso, una cosa així.
Sí.
Pobreta.
Jo em quedo amb aquell.
El seu moment de glòria i t'has de caure. És que això treu molta...
Però mira, la gent se'n recordarà més d'ella.
Totalment. Això sí que te'n recordem. Respostes, si us plau, el vostre moment favorit dels Oscars, històricament, respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Missatges per escrit o missatges de text. I al final del programa, si voleu, recopilem una mica les vostres respostes. I divendres, tots de cap al sorteig de la cistella Cap Bravo.
Nosaltres, que ara a les 10, parlarem de tota l'actualitat amb l'advocat Toni Picó, amb la cap de política de Ràdio Estel, Judit Caselles, i amb el comissionat de polítiques d'infància, adolescència i joventut de l'Ajuntament de Barcelona, Javi Rodríguez. De seguida els tenim amb nosaltres. Abans, però, Rafa, ho dèiem abans, que ens en recordàvem del que va passar aquell 11 de març del 2004, lamentablement, un dia com avui, fa 20 anys. Parlàvem de tot plegat amb un supervivent fa ben poca estona i escoltàvem de fons aquella magnífica cançó que em va fer també Luz Casal, aquell Ecos. Ara vull recordar-ne una altra, i és que anys més tard, l'Oreja de Van Gogh va treure un altre tema recordant tot el que va passar aquell 11 de març, i aquest tema es deia Jueves.
Mm-hmm. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Radio Astel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El dissabte 16, concert de música antiga de Girona amb obres de Josep Gaz, Manuel Gòmina, Francesc Juncà i Giovanni Pergolesi. Serà el dissabte 16 de març a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.